fa uns anyets ja. En fi, ara ho estava pensant.
A veure, són 80 i pico anys, fa poc, a lo millor.
Sí, sí, clar.
Sí, bé saber. En fi, si el voleu buscar, és molt curiós. Es diu Grandma Joyce Trip, Road Trip, Road Trip. Grandma, perquè es diu Grandma ella
grandma,
mateixa.
Clar, l'àvia d'Estats Units.
Grandma.
Sí, sí.
I Joyce Road Trip, l'hem trobat.
L'has trobat?
Ja la tens? Com és possible?
Mira que les fotografies estan molt ben...
Home, una cosa, 85 anys, es conserva superbé aquesta dona.
És com Barbara Streisand.
Ui!
94 ara en té, eh?
Això, 94 anys.
Compte.
Sembla la protagonista d'App, de la pel·lícula d'App.
M'agrada molt l'armilla, l'armilla que porta és guai, l'armilla.
Sí, sí.
És una armilla, ahir es veu que hi ha pasta, eh? Perquè
sí.
És una armilla bona.
I amb el seu net, oi que et pots veure la fotografia del seu net també? El jo crec que ronda els 40 o així.
És que això és ràdio, llavors els oients deuen estar una mica, no d'aquí parlem. La dona té molt carisma. És una dona gran que es conserva molt
bé. I el net és una
el net siam? És un home, d'acord, que s'assembla molt, la genètica es nota que són net i àvia, però us avanço que la Judit ha dit, té uns 40 anys. Quan veieu la fotografia d'aquest net, direu que en té 20 i pico com a molt, perquè no té 40 anys.
A veure... Ui.
És jove, és jove.
Ui, no, jo he vist una més recent.
Judit.
Jo he vist una més recent.
No calcules bé.
Que sí que sembla
en el meu cap aquest noi té 20 i llargs, 30 com a molt.
Aquest noi és més jove que jo?
Sí. No, perquè és que tu no sembla que tinguis 38 anys, Joan.
Me deixes veure...
Clar, és que la meva referència és en Joan.
A veure...
Joan, sí, major.
El podeu descriure, si us plau? A veure, descriviu-lo. Com descriureu aquesta persona per la gent que ens està escoltant?
No, un senyor que
ben normal, un tio
fins
ben
ara li agradaven les hamburgueses dels Estats Units.
Però ara s'està passant a la carn.
No? Que és el típic que
sí,
veus amb hamburguesa
sí,
a la mà?
Sí, sí, sí.
No fa gras, eh? No es fa gras.
No, però té però unes galtes, molt... té unes galtes
sí.
Marcades,
i té
importants.
Té pinta de molt americà.
Té unes galtes una mica menys que Barbara Streisand.
Porta barba d'una setmana, això és important.
Podríem estar d'acord que la Grandma Joyce Road Trip és una de les xiques d'oro?
Sí, sí, podríem estar perfectament d'acord.
Sofia.
Sí, sí, sí.
Sicília, mil...
Bé, ja sabeu com trobar-lo.
En fi.
No, està bé, la història és xula, eh?
Sí, sí, sí.
A mi, jo estic fascinat amb el net.
Jo vull ser aquest net, la veritat.
El net...
No canvia el lloc.
És el més llest de la pel·lícula.
Escolta, anem rapidíssimament de compres?
Vamos.
Vinga, va. Vinga, va, Rafa, que anem de compres a Caprabo.
Home, supermercat de confiança, supermercat doncs, de casa nostra, 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, totes de confiança, totes de proximitat. Ja sabeu que cada setmana sortegem una cistella Caprabo. Tenim, evidentment, una preparada per aquesta setmana. Cistella per a esportistes. No us dic tot el que porta, cada dia us ho recordo, però sí que heu de saber que tenim suc de taronja, que això va buscadíssim, i l'oli d'oliva siurana, eh? Fantàstic per amanir doncs, diferents plats. Cada dia us fem una pregunta per jugar amb vosaltres, per obtenir respostes, perquè participeu en els sorteig que fem divendres, i avui també tenim una, evidentment. La cosa encara va de llibres.
Vermell, dia 23 d'abril,
Ramon Janet, Xavi Coral, Joel Dicker, Eva Baltasar, Eduardo Mendoza, etcètera. El dia d'ahir són els autors que, teòricament, i segons han dit, han tingut més impacte en les vendes. Tenia aquí moltes llistes de llibres més venuts, els més buscats en ficció en català, els de no ficció en castellà, tothom ha buscat ahir el seu llibre. Per tant, la pregunta és molt fàcil. Quin llibre et van regalar, per Sant
Jordi? Ah, mira.
Quin llibre et van regalar? Si és que ho van regalar algun, espero que sí, amb els oients. A mi, ja us ho dic, em va fer molta il·lusió, remarco, perquè no m'espera... Jo mai m'espero res. Jo no sóc d'aquestes... O sigui, jo sempre penso que s'hauran oblidat i tal, i sempre visc amb aquesta sensació de que no... I resulta que sí. El darrer inacabat d'Ibáñez, el de Mortadelo i Filemón, el París 2024. I em va fer moltíssima il·lusió, em vas estar xafar de Xanair amb molta il·lusió. I després, els meus fills em van portar justament un altre còmic d'Ibáñez que no estava inacabat, i és de l'any de la pera, que el van trobar pel col·legi. I van dir, este ens el portem cap a casa.
Boníssim. Per a papa.
En fi, aquest va ser el meu regal de Sant Jordi, em va fer molta
gràcia. Que...
A mi, Ocasi Fascinació, de l'Eva Baltasar, que de fet és una de les més venudes.
Sí, sí, que bona que és. Giró.
A mi cap, i no és conya. Jo m'esperava que me'n regalessin un, no va arribar el llibre, però perquè...
No arribarà,
que...
arribarà.
Jo...
No justifiquis res.
No, perquè jo sóc de les persones que tria el llibre durant la diada, saps? Llavors va ser un dia molt mogut a nivell de feina, no vaig tenir temps de pensar. Llavors al vespre em vaig decidir, i vull el d'en Gabriel García Márquez, que han publicat els seus familiars, que ahir no van publicar.
Sí. Molt bé.
Aquest és el que vull.
I tu, Joan, què?
Tens Clara Queraltó.
Molt bé.
Clara Queraltó, com un palpit en un micròfon.
Està molt bé.
Sí, sí, sí.
Este, i mira, i t'encaixa perfectament. Escolta una cosa, tenim respostes, bueno, tenim un número de telèfon per escoltar les vostres respostes. La pregunta, recordeu, quin llibre et va caure per Sant Jordi? Quin llibre t'han regalat? Si t'ha fet il·lusió, podeu explicar-nos el que us vingui de gust. 663-99-30-62 663-99-30-62 respostes, missatge per escrit, missatge de veu, i us anem llegint per participar en la nostra, en el sorteig de la cistella Cap Bravo.
Precisament, Rafa, mira, anem a publicitat i de seguida saludem Eric Delarco, de la llibreria Documenta i president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minuts que passen gairebé de les 10 del matí. Us ho explicàvem avui a l'informatiu. Ramon Gené, Joel Dicker, Xavi Coral, Eva Baltasar, Michael McDowell són els escriptors de ficció més sol·licitats en català en llibreries i parades durant la celebració de Sant Jordi d'aquest 2024. Així ho va anunciar ahir mateix el Gremi de Llibreters, que aquest any ha decidit no publicar un podi dels autors o llibres més venuts, com és habitual, sinó que ha optat per revelar, de moment, les obres més demandades. A causa de la complexitat d'establir un rànquing precís de manera immediata, el Gremi de Llibreters ha preferit ser cautelós i esperar fins al proper dilluns per divulgar la llista definitiva, ja que, com sabem, aquesta representa només una petita fracció de les vendes totals del dia de Sant Jordi de cada any. Per valorar-ho tot plegat i per comentar com va anar ahir la jornada de Sant Jordi, ja podem saludar a aquesta hora Eric Delarco, de la llibreria Documenta i president del Gremi de Llibreters de Catalunya. Senyor Delarco, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia. Com esteu?
Senyor Delarco, com valora la jornada d'ahir? Contents des del Gremi de Llibreters?
Contents i esgotats. Sí, estem contents. Pensa que ahir va ser un dia fantàstic i fins i tot el que ens feia patir més, que era una mica la climatologia, al final ens va ser benigna i, per tant, tot estem, allò que dic, molt esgotats, però crec que el sentiment general és d'immensa alegria de poder participar i de crear aquesta festa de Sant Jordi i del Dia del Llibre.
Uh-huh. A part de tot plegat, hi havia una novetat enguany, i és que a banda de la superilla literària habitual dels darrers anys, s'ha recuperat les Rambles com un espai on també ubicar parades i estants. Com ha anat això? Això ha beneficiat el món de la llibreteria?
Jo crec que sí. Hi ha hagut llibreries que havien estat en altres espais perquè no hi havia Rambles, com per exemple podem parlar de Continuarà Còmics, no? Que s'ha situat un altre cop a les Rambles, i una sèrie de llibreries que han pogut tornar a l'espai emblemàtic amb un ordre diferent del que hi havia 6 anys, molt més espaiat, molt més esponjós, però que sí, que sí. Penso que, pel que a mi m'han dit, pensa que tot això, teniu més informació vosaltres que jo, que vaig estar tot el dia a la Documenta fent de llibreter, i per tant, jo dels inputs que tinc són molt parcials, però crec que sí que podem dir que va ser un èxit i que les Rambles, que era un espai molt complicat per la fisonomia que té, per tota l'estretor que té alguns punts i per totes les coses que hi ha a la Rambla, que hi ha moltes parades, de moltes coses, era un espai que hem trigat 4 o 5 anys en recuperar després de la pandèmia dels atemptats del 2017. Mm-hmm. Estem molt contents.
Precisament, a més, el Gremi de Llibreters preveia superar les xifres del 2023 amb 1,87 milions de llibres venuts i 24 milions d'euros de facturació. A hores d'ara sabem si tenim rècord?
No, no ho sé. Clar, pensa que les parades encara no han tancat, no han volcat dades. Nosaltres mateixos ara mateix estem ara mateix amb les caixes d'ahir de la parada, preparant ja el que va sobrar per tornar-ho, però no tinc les dades volcades en l'ordinador central que em pugui dir vas vendre tal o qual, no? En xifres, més o menys, la meva sensació és que vam estar més o menys igual que l'any passat. Però això, per això ens donem un temps, perquè no volem precipitar-nos i començar a dir coses que després en 2-3 dies puguin ser contradictòries. Però bueno, la sensació és que ahir va ser un dia espectacular, que la gent es va volcar a Barcelona, però a tot el país. A tot el país tothom diu que a Vic ens han dit que va ser espectacular, a Valls, a Tarragona, a Lleida, a Girona. A Girona també recuperaven un altre cop la seva situació tradicional. Havien estat a la Devesa uns anys molt bé, però han recuperat el centre ciutat. Penso que a tot el país es va viure un dia molt, molt bo, i només en algun punt concret va caure una mica més d'aigua i van patir una mica, però va ser molt poc. Per tant, hem d'estar molt contents com a país, i nosaltres com a ofici de llibreters hem d'estar molt orgullosos.
Precisament per aquestes dades que ara li preguntava sobre el volum de vendes del total de llibres, sense entrar en la qüestió de llibres en concret, però sí pel total de vendes, la sabrem el proper dilluns també?
Crec que sí, que els tècnics del gremi i de la Cambra del Llibre estan treballant ja des d'ahir la tarda, agafant totes les dades, i per tant no tenim per què no complir els terminis que ens hem marcat nosaltres mateixos per tenir totes les dades el més acurades possibles. Sí, està previst que sigui la setmana vinent, dilluns, sí, i així serà.
Sí, com sigui, senyor Del Arco, les primeres estimacions que ja sortien ahir, ens avançàvem que el 54% de les vendes, més o menys, han estat títols en català i el 46% en castellà. Com ho valora, això?
Home, és un tema molt... Perdona, que no tinc veu. T'explico. És molt interessant veure això, perquè quan el país es volca amb cercar llibres per una altra persona, és curiós que llavors el llibre en català destaca moltíssim. En canvi, la resta de l'any està una mica per sota. Probablement perquè en el moment en què tu arribes a Sant Jordi i busques llibres, es busca més narrativa normalment, es busca molt llibre, també hi ha molt llibre infantil, i això trastoca als nivells de llengua a la qual es compren els llibres normalment. Normalment el castellà té una mica més de preponderància, però això marca una línia que indica que el català encara té un sostre cap amunt per aconseguir, per assolir el reste de l'any. És a dir, ara estem 54-46, això és un objectiu que qui creu que el llibre en català té futur, doncs li marca que sí, que és veritat, que es pot arribar a xifres molt més altes de les que és de la resta de l'any.
Aviam, senyor Del Arco, intentaré que m'expliqui una cosa per entendre-ho bé, perquè aquest any hi ha hagut certa polèmica, molt poca, però sí que ha generat certa polèmica, perquè aquest any també hi ha hagut una altra novetat, perquè per part del gremi de llibreters no s'ha publicat un podi dels autors o llibres més venuts, com a mínim de manera immediata, ara ens deia, això sortirà el dilluns, però sí s'han explicat les obres més demandades. Això passa, senyor Del Arco, si no m'equivoco, perquè hi ha molts autors que es queixen de que si surten dades a les 3 de la tarda, diguem-ho així, això marca tendència, i per tant tothom vol aquell llibre que ja s'ha dit que és el més venut, no? Però donant les dades de les obres més demandades, no acaba passant el mateix, senyor Del Arco?
Sí, el que passa que hi ha una sensació de que es necessita saber per part del públic en general, dels mitjans també, que ens ho demanen. És a dir, si fins ara es donava el llibre més venut és perquè hi havia una demanda d'intentar obrir les notícies de les 9 de la nit de totes les cadenes amb una dada, no? Quin és el llibre més venut de Sant Jordi? Però com que això ens ha portat molta polèmica, sobretot perquè hi ha hagut anys que hi havia un empat frec a frec, a dalt de tot, i si tu el dia 23 deies que era un, alteraves, perquè ho fas, alteres, als altres, no? Al marcar aquestes tendències, el que estem dient, ei, aquests són 5 o 6 llibres en cada una de les seccions, que sí que són realment els que tenien aquesta cadència. I amb això sí que podem dir, escolta, què és el que ha tirat aquest any a Sant Jordi, que també és important saber què és el que s'ha mogut més. Tot, i que recordem, això és veritat, que això representa només entre el 5 i el 10% de les ventes totals de Sant Jordi. Jo avui encara no ho he calculat, però ahir, sobre la tarda, havien ja mogut a la llibreria 1.000 títols diferents. Val? Això vol dir que els més venuts són 4 o 5, però darrere hi ha 995 que s'han venut i que són al fons de la llibreria i que és el que la gent ve a buscar. és un joc on, on tots participem i que també una mica és necessari de dir que s'ha mogut més i a l'hora de destacar que això només és la punta de l'iceberg d'una indústria i d'un producte i d'un fet cultural que és immens, que és la varietat editorial que tenim a l'abast tots els ciutadans d'aquest país.
Mm-hmm. Unes dades que ens explicava ara mateix Eric de l'Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, que tindrem el proper dilluns, però abans sí que deixi'm preguntar-li com analitzaria, això sí, les tendències que tenen d'aquest any. És a dir, lo mediàtic encara té molta tirada o hi ha alguna cosa que li hagi sorprès d'aquesta tendència?
Bueno, hi ha una barreja. Jo, el que veig, hi ha autors mediàtics i autors literaris barrejats. Això indica que a vegades un autor que es podem considerar literari en si esdevé mediàtic perquè ha arribat al punt, podem parlar d'una Eva Baltasar, per exemple, no? Mm. Però fa un any em sembla que hi havia una Mario Farrell. Estem parlant de que el mediàtic ho té molt fàcil, surt als mitjans, té mitjans a darrere que li obren moltes portes i a vegades són gent molt maca, molt simpàtica, i tot s'ajunta, i al final és el regal fàcil per molta gent. Mm. Però darrere d'això, ja et dic, hi ha autors purament literaris, que podríem dir, que traspassen, aconsegueixen trencar això, i és una mica la màgia de Sant Jordi. No? I que podem publicar aquestes tendències, també sense dir qui va primer o segon o tercer, ens permet igualar una mica tot aquest... aquesta amalgama d'autors diferents. Mm. Sempre hi haurà això. Jo penso que si miréssim les notícies dels anys 70, 80, 90, el fet mediàtic seria diferent, però continuaria sent igual perquè la indústria necessita també a aquests autors que arribin a tot arreu, no? A tothom transversalment. I el llibre és molt variat. Jo mai vull ser elitista i no vull pensar que hi ha un estil de llibre millor que l'altre, sinó que a vegades ens hem d'adaptar també a la realitat que tenim i que hi ha gent que gaudirà molt llegint a la Paz Padilla perquè s'ho passarà bé i s'entrarà de coses que vol saber. I hi ha gent que s'ho passarà molt bé llegint a la Eva Baltasar i que aquests dos lectors difícilment es podran intercanviar. O sí, eh? Jo ahir m'ho vaig passar molt bé, per exemple, en un moment que vaig tenir lliure llegint-me aquest llibre que es deia L'home de la porteria sobre el Núñez. Mm. Perquè a vegades connectes amb això i t'ho pots passar bé amb un llibre que, podríem dir, que a la Documenta, que és una llibreria... diries, no, a vegades hem de fer això, de veure que hi ha llibres per tothom i que tots ens ho podem passar bé llegint el llibre que volem llegir en cada moment. Mm.
Per últim, senyor Alarco, deixi'm preguntar-li també com a president del Gremi de Llibreters de Catalunya. Creu que som un país lector o som un país de Sant Jordi?
Som les dues coses. Ho demostren les xifres. És a dir, a Catalunya es llegeix. És veritat que també hem demostrat que hem de millorar en coses com la capacitat lectora, la comprensió lectora.
Sortien les darreres xifres del PISA, preocupants.
Sí, sí. Clar, perquè això són el futur del sector, del país, no? Llavors... el Sant Jordi demostra que hi ha un valor en el llibre, encara que sigui simbòlic, que penso que tothom entén que el llibre és una eina de coneixement que fa funcionar el cervell d'una manera diferent a altres coses, que també és veritat que pot haver-hi algú que no li haurà de llegir, no hem d'obligar ningú a llegir, però sí que hem d'obligar-nos a tenir una població que tingui una alta comprensió lectora, que són dues coses diferents. Una cosa és el plaer de la lectura i l'altra és la comprensió lectora. I en això ens hem de volcar. Perquè ja no com a indústria del llibre, no com a llibreter, sinó com a país, com a societat, hem de tenir gent que entengui les coses que llegeix i que això l'ajuda a entendre les coses que no es llegeix però que li passen pel davant. Llavors, això és un repte de país. Hem d'aconseguir ser un país que tingui bons lectors i de ser un país que mantingui el Sant Jordi i sobretot de ser un país que tingui una població que entengui el que llegeix en tot el sentit àmplit que té això. Mm. És un repte.
Mm. Eric de l'Argo, ens quedem amb aquest repte de la llibreria Documenta, president també del Gremi de Llibreters de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui i que recuperi la veu, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Si no saps què li regalaràs a la mare, és perquè no has vingut a Centre Verd. Vine i descobreix un munt d'idees de regal i fes-la somriure. Feliç Dia de la Mare. Centre Verd, a Salt, Girona. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia amb plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minuts que passen de les 10 del matí. Nosaltres que comencem tertúlia esportiva ho fem com sempre saludant a Júlia Cortina. Júlia, què tal?
Molt bon dia, Joan.
També Rafa Sanauja. Rafa, què tal? Bon dia.
Aquí estic.
I avui tenim dues incorporacions noves.
Ui, que bé.
La primera, l'Àngel Pérez, president de la penya Foment Martinenc. Àngel, què tal? Molt bon
dia. Hola, què tal? Molt bon dia.
I també ens acompanya en Beni Bagaria, tertúlia especialitzat en futbol. Beni, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, anem a pams, primer de tot, perquè, clar, han passat molts dies i han passat moltes coses, a part d'aquesta setmana negra, culer. Ja li podem dir setmana negra, Rafa?
I tant.
Bueno, li podem dir com
vulguis. Jo dic i tant, i tant.
Una catàstrofe.
Jo li dic setmana tràgica.
Tràgica, clar, també val.
També, també. Ara en parlarem de tot plegat, però deia, anem a pams perquè tenim moltíssimes coses a comentar. Arribarem al clàssic, a la polèmica arbitral, a Xavi, a Laporta, però, clar, fa 7 dies... I hem de parlar del que va passar a Manchester. 1-1 entre City i Real Madrid. Exercici brutal, però brutalíssim, d'atac dels de Guardiola. I exercici brutal de resistència dels d'Ancelotti, no, Rafa?
Sí. Bueno, absolutament. Allò va ser un partit completament amb dues idees doncs completament definides. Jo crec que el Manchester City va sublimar el que és el joc de posició, el toc, amb una capacitat increïble de fer acular al Madrid, i Ancelotti ho va dir al final del partit: l'única manera de guanyar aquí és el que hem fet, que és resistir i resistir, perquè si no recordo malament, des del minut 30 de la primera part fins al final del partit, el Madrid no va sortir. Uh-huh. Va estar completament defensant-se. Després entra, a la pròrroga van sortir una miqueta més, jo crec que ja el City és molt cansat.
Ja va acabar el partit, Rafa, perdona, va acabar el partit i vaig pensar, no va ser tan bo com el partit de l'anada,
no, però
déu-n'hi-do, eh?
Bueno, perquè el City jo crec que va fer una cosa increïble, que és un control de pilota brutal. Sí que sé que després de Caragol, evidentment, no van estar encertats, perquè si haguessin encertat una mica més, doncs s'acaba l'eliminatòria. Però és aquesta mística del Madrid, que no sé què els hi passa a la Copa d'Europa, però ja cada vegada ens sorprèn menys, no? Tenen aquesta capacitat de resistir, d'aferrar-se, d'estar convençuts de que el seu plan és el millor, i al final els penals. Quan van arribar els penals, jo ja tenia claríssim que passava, que passaria el Madrid, perquè aquesta moneda en l'aire sempre surt a la cara blanca. Per mi, un partidàs, i al final... Jo sempre dic que el Barça jugué 2 vegades i un títol més és que el Madrid no guanyi la Champions. Però ho estan fent tant que ja al final dius, bueno, escolta...
Resignació. És que ara ja estem resignats.
Exacte.
Que no tenim aquesta capacitat... Bueno, estem patint mentre es passa, però jo particularment cada vegada pateixo menys.
Sí.
Abans patia més, pateixo menys, perquè ja veig que és una qüestió inevitable. No sé què és el destí, no?
És la seva competició, s'ho creuen.
Sí, sí.
S'ho creuen.
Sí.
Aquí hi ha un tema, i és que això s'acabarà un dia, s'ha d'acabar. Sí, estem en una...
Fa molts anys que ho diem, això, Àngel.
No, però s'acaba segur, home, perquè...
Bueno, van tenir una... jo no sé si és des de la setena fins a la vuitena, que van passar igual 30 anys sense guanyar.
Sí, van passar, i nosaltres que tenim ja una edat, ho sabem, això té un termini. Quan acabarà, no ho sabem, però la sort no podem tenir sort tota la vida. I aquest equip pues, està tenint sort últimament i confiem pues, que aquesta temporada no guanyi la Champions, perquè, pues, perquè ara sembla que el Bayern Múnich ja és el Getafe. Pues no. Igual que nosaltres, quan vam veure que li tocava al Manchester de Guardiola, vam pensar que estaven eliminats, pues ara ells pensen que ja els toca que el Paris Saint-Germain de Jauja...
Queda la morra.
No. Jo confio que se les acabarà aquest tema.
Julià.
Jo, referent al que deia en Rafa sobre el partit que va ser una exhibició en defensa, jo penso que aquest partit va demostrar que el futbol és diferent a qualsevol altre esport, perquè amb aquests números que va fer el Madrid i el Manchester City, sí. Això, per exemple, a la Fórmula 1 en el bàsquet no passa. O sigui, només pot passar en el futbol. Llavors, el Madrid, des del minut 35 fins en el 105, no va arribar en el camp del Manchester City. Són 75 minuts que el Madrid es va quedar enrere.
Sí, sí, sí.
Llavors, això...
No és que no va xutar, és que no va sortir.
No va sortir.
Sí. I això és lo estrany, no? Que al final el Manchester City, siguent un equip amb tant de nivell ofensiu, doncs que només aconseguís un gol marcar.
Sí, sí.
Sembla llavors, estrany la reculada del Real Madrid com xutar un penal tou pel mig.
Però hi ha una altra lectura aquí, que no sé si és la que faràs tu ara.
Amb això del futbol, jo li dono tant de mèrit al que ataca com al que defensa. És a dir, li hem de donar el mèrit que va tenir al Madrid de saber fer la seva feina
perquè va ser una exhibició
millor
en defensa
que la que va fer el City. És a dir, cada un en la seva feina la va fer millor al Madrid que al City. I la defensa té un mèrit bestial. Per exemple, ahir nit es va jugar un Arsenal-Chelsea.
Sí, 5-0.
A l'Arsenal... va fer una defensa, té una defensa, una posició al camp fantàstica, però és que va marcar 5 gols a sobre, amb 5 sortides, perquè jo no sé si el veu veure, però estaven tots, el Chelsea vinga a atacar i tots aculats al seu camp, com ja va passar també amb el Liverpool, em sembla, i amb el Manchester City. Sí. Tenen una defensa que es posen al mig camp i tots els homes a darrere de la línia, però no hi ha la que agafen la pilota i saben què fer atacant. I el Madrid això no ho va poder fer, perquè el City el va tancar molt bé, però tot i així va marcar un gol i hagués pogut marcar un altre. I acabat el partit, no oblidem que el Rüdiger va tenir el partit per guanyar, també.
Exacte.
Sí. Jo diré ara una altra cosa, i és que jo havia dit en alguna tertúlia que no veia tan clar que el Manchester guanyés al Madrid. Per què? Havia vist Manchester-Chelsea.
Sí.
Crec que va ser el Chelsea. O l'Arsenal, crec que va ser. No, Chelsea. Crec que van empatar 0.
Sí, efectivament.
O sigui, una defensa numantina, crec que va ser... Joder, ara no me'n recordo si era l'Arsenal. Era...
Arsenal, 0-0.
Bueno, va ser impossible marcar-li un gol. Però vaig veure un altre que és Manchester... Guardiola, Liverpool. El Manchester va jugar molt bé, anava guanyant 1-0. Marca el Liverpool i va ser un taquigol del Liverpool. I vaig dir, hòstima tu, aquest equip té problemes a l'hora de fer gols. Dos partits que en un crec que van quedar 0-0 i en l'altre 1-1. I vaig dir, hòstima, el Madrid és un perill per a aquesta gent. I jo crec que Ancelotti s'ha d'adonar que si se atrinxera barradera, al Manchester li costaria molt guanyar el partit com així va ser. I ara començo a criticar a Guardiola. Hòstia,
home...
Sisplau.
Com de guia?
Sí.
Àngel.
És que anaven caminant. O sigui, me va recordar moments del Barça... El Manchester va arribar un moment que anava caminant. O sigui, caminant. Sí. Teva, meva. Impossible.
A una velocitat impossible, de vertigen,
No. No tot el partit. Va arribar moments... de la segona part, i no sé si a la pròrroga... La primera part de la pròrroga, no.
De la pròrroga estaven
però la segona
uns
part,
i altres,
caminant. Teva, meva, perfecció absoluta amb els passes. No perdien ni una pilota.
Ni una.
Però caminant. Caminant és impossible, perquè, hòstia, ho sabem nosaltres, que som els reis de saber com jugava el nostre equip i com aquesta temporada, no. Sí. Caminant,
No, però, Àngel, hi ha una diferència gran. Mira, tu mires el City jugant, sí que és cert que no va tenir encert, i ja, igual que semblava una davallada, ja la vaig veure també.
De tres vegades xussa porteria, però a porteria no arribava ni una.
No, però la diferència està en que els jugadors tenen la possessió, però el qui més té la possessió a Can Barça és el Ter Stegen. És que aquí juguem d'una manera...
No, no d'aquest Barça d'ara, de quan l'època de Guardiola... Però nosaltres teníem a Iniesta, a ser un millor moment, i acabàvem fer un gol, el de veritat. L'altre dia va arribar un moment que el millor, com es passava la pilota i com no la perdien. Ni una. O sigui, era impossible perdre la pilota. Hòstia, que el futbol és... profunditat i xutar porteria, de veritat.
No tenien espais. Donem-li el mèrit que va tenir també al Madrid.
Canviem el joc, tu. Canviem el joc. Jo, ja arriba el moment que amb el joc aquest del tacatac, el tiqui-tiqui, ja estic... Jo, de veritat, que el Barça no practica aquesta temporada.
Bueno, això, perdoneu, això darrerament ho estic escoltant, no? Aquesta obsessió... Podem dir obsessió de
l'ADN i l'has dit xos a Déu.
De posició, etcètera. Jo crec que som l'únic equip que continuem fent.
El Bernabéu l'altre dia al Madrid, faltaven 5 minuts i sembla que ho van fer...
No ho fem. Intenten fer-ho, però no.
Intenten fer-lo.
Les coses... Jo crec que l'evolució i el futbol s'ha evolucionat des de que es va inventar fins ara. No ens podem estancar amb una manera de jugar i voler jugar igual amb jugadors que ja no són els mateixos, perquè, clar, diuen a l'ADN del Cruyff. No, perdona, és que el Cruyff jugava d'una manera i Guardiola jugava d'una altra.
Sí,
i Guardiola jugava d'una altra amb uns jugadors diferents. El Cruyff, nosaltres cada vegada que teníem la pilota era un contraatac claríssim. Mm. L'Stoikov corrent
el passa llarg de Koeman.
I el lateral, aquell navarrès que teníem també, que era una bala. El Goicochea, el Chiqui Beguerissany. Sí. Va, tots eren contraatacs, són detalls de gol. El Vaquero rebent la pilota de cara i donant-la els que hi venien, però és que ara el Lewandowski, si la pogués controlar i mirar els que hi venen, no ve ningú, perquè els nostres centrocampistes dominen només una parcel·la del camp i no s'acosten a l'àrea.
Jo tinc una pregunta per vosaltres, que ens estem coneixent. Vull conèixer-vos, si em permet, Joan.
Sí, absolutament.
De Jong a favor o en contra?
Jo
a favor.
Tu a favor?
Però aquesta temporada pensa que aquesta temporada ha tingut
molt
lesions.
Molt bon jugador, l'únic home que tenim capaç de trencar línies.
Que no xuta.
Ara, el problema està com tots els centrocampistes, que veu a l'àrea i s'espanta i no xuta mai a porta.
De Jong, que ja ha perdut la temporada, que ja se li ha acabat.
Efectivament.
Aquesta temporada... Parlem del Barça, perquè estàvem parlant ara del Manchester.
Jo què sé, estem parlant de...
Pensem...
Tira, tira, ja va bé, que la tertúlia és viva.
Jo el que vull dir és que crec que Guardiola tenia que haver preparat també el partit per si el Madrid s'atrinxerava. Perquè se l'ho ha fet Anglaterra, més d'un equip.
Ja.
I el plan B no ho vaig veure d'un entrenador que és, per mi, el millor del món. Dale? I ja està. O sigui, un plan B, joder, que és fàcil. Que és que el Madrid, acaba de dir el Beri, que el Madrid va poder guanyar l'eliminatòria, que és que anava 0-1. I van fer una contra amb 0-1 guanyant,
sí.
Que se va salvar el Manchester i després la que tu acabes de dir que va tirar. Bueno, ja està. El Barça aquesta temporada és que hem tingut lesions en moments importants. De Jong, la pregunta. De Jong, hòstia, és que De Jong és molt bo. Ara bé, amb aquest equip falta, home, un jugador de qualitat com aquest al mig del camp ha de fer algun gol més. És que no sé si ha fet un. Llavors, aquest és el problema que tenim amb aquest jugador. Però com ha tingut dos lesions greus aquesta temporada, s'ha ajuntat Gavi i s'ha ajuntat Pedri...
Oh, perdona, però no és que...
S'ha quedat sol el Gundogan.
El De Jong ara li critiquem de que no marca gols, però és que el Gundogan ha marcat un o dos. És que el Pedri no sé si n'ha marcat cap o
el que
un.
Més marca és Fermín.
I el que més marca és el Fermín i és el que menys juga de tots. I com a mínim és l'únic home que no li fa por l'àrea. No marca masses, però no li fa por l'àrea. Però és que els altres sembla que quan arriben a l'àrea els fa por. O sigui, tenim un centre del camp que no marquen gols.
L'altre seguida... dia va sortir a titular en Fermín?
No.
Va ser un canvi.
Va substituir Pedri.
Ara parlarem del clàssic, però s'està iniciant un debat que m'agrada molt i a la Júlia també la vull escoltar, evidentment, i al Rafa també el vull escoltar, evidentment, però en Beni i l'Àngel. M'agradarà molt escoltar-los sobre això. Jo crec que al Barça estan passant dues coses. La primera que hi ha una generació posterior a la meva que jo crec que no havia vist el Barça de sempre. El nostre Barça, per entendre'ns, eh? Aquell d'entre que lliga i lliga passaven 10 anys, hòstia, si no més. Jo crec que hi ha una generació que no ho ha viscut, això. I això s'està notant ara. Home, no sé si teniu aquesta, sí, aquesta sensació.
I això ha provocat una desafecció. És a dir, perquè...
Que es suma, precisament.
L'escuma, i es pensaven que tot... Que jo sempre... Mira, com jo fa molts anys que anava a tertúlies, quan escoltava el millor jugador del món, el millor equip del món, el millor tal del món, tot era el millor del món. Jo és que no he cregut mai en el millor del món. Són moments. Nosaltres vam tenir un moment bo, però sempre havíem mantingut una cosa. El trist del cas no és substituir un jugador bo i pensar que tindràs un altre igual. És a dir, has de buscar un jugador que el que substitueixis sigui millor que el moment en aquell moment. És a dir, Messi és insubstituïble, i estic parlant d'un jugador excepcional. Sí. Però fa 5 anys haguérem hagut de trobar un jugador que fes el mateix que feia Messi fa 5 anys. O sigui, no el Messi de 20 anys, perquè el Messi de 20 anys era insuperable, però el Messi de 30 anys es podien acostar jugadors. I prova està, per exemple, Mbappé, que és un jugador que era jove, que estava a l'època de poder-lo fitxar, i jo no dic Mbappé només, però jugadors. El Busquets és un jugador que ara avui dia encara diuen oh, és que no tenim un substitut. No, clar, és que havies d'haver buscat el Rodri amb el seu moment i el Busquets als 30 anys de suplència al carrer. Oh, és a dir, has de valorar els jugadors amb el moment que pleguen, has de tenir un substitut que sigui millor que el jugador que plega, no el jugador que va néixer. Perquè això no tindrem un Iniesta. Però un jugador millor que l'Iniesta últim sí que el teníem.
Però això...
Això no ho saben
Beni, buscar. Això i tota la taula. Això ho està fent el Madrid.
Clar.
Això el Madrid ho està fent molt.
Mira, Ronaldo, el que va fer Florentino amb Ronaldo.
Bueno, i Benzema. És que no,
I
no es casa...
100 milions.
I 100. I nosaltres hem pagat 50...
Gratis, just,
no, 50 per Lewandowski.
Just el que està dient ell. O sigui, això és l'època Bartomeu.
L'època Bartomeu. No, però qualsevol president no s'hagués atrevit a fer aquest canvi.
És històric, és històric.
Quan dic Bartomeu, no, jo estic a favor de moltes coses de Bartomeu, pobret. Però, hòstima, si t'estàs donant compte que la gent s'està fent gran, i t'estàs donant compte, és el que ha dit el Beni, hem de començar a treballar ja abans, no esperar a l'últim dia que marxi Bussi, a l'últim dia que marxi Xavi, que per sort Xavi a l'última temporada ja no era titular, però Busquets va ser titular fins a l'últim dia. Hòstia, busquem un Rodri, busquem un de la Pedrera, busquem un de l'Àfrica, de Romania, d'Ucraïna, que ara és fàcil portar llons, jugadors d'Ucraïna, que el Girona s'està donant un exemple. D'Ucraïna, que venen gratis. Per la temporada que ve, el Beni ho ha dit tot. Es vam quedar allà com una iaia que s'està pagant, i és el que ha passat.
Jo, sobre el que dèieu, o sigui, el Madrid ho està fent bé perquè quan un jugador comença a tenir una certa edat, aquell jugador ja li comença a cremar les mans i ja el vol vendre. O sigui, de moment, per exemple, en Lucas Vázquez, que ara deu tenir 34 anys, 33.
Bueno,
o més jove.
Sí, va jugar a l'Espanyol.
Sí, i sí. No està renovat encara, i acaba contracte aquest any. Ni renovarà. Llavors el Madrid passa això, però és que ja té substituts de garanties. I el Barça es va trobar amb el problema, quan el problema ja estava a sobre. En comptes de tenir una previsió, el problema se'l va trobar quan ja estava amb la crisi a sobre. Llavors jo crec que és la diferència que hi ha en aquest sentit amb el Madrid i amb el Barça.
Sí.
Mira, no van tenir cap recança de vendre el Casemiro, que era
la panacea.
El Varane, el van vendre... O sigui, és a dir, van vendre jugadors en ple joc, però els van vendre molt ben venuts. El Cristiano Ronaldo, perquè explicar-te 100 milions, un jugador que ja no era Cristiano Ronaldo, però li va saber treure. I aquí a sobre... vam estar hipotecats per el Messi fins a l'últim moment, i a sobre ara volien tornar a vendre el club perquè tornés una altra vegada. És que no té sentit. Aquesta, que, és que evident, és inevitable, l'edat passa per tots. I ja sé que no es poden substituir un jugador. I sobretot no ens podem posar amb models. El Madrid no té models, i estem parlant del Madrid que ho està fent bé. Uh-huh. Ells no estan buscant un nou Modric. Estan buscant un jugador que jugui i que ho faci bé. Uh-huh. I perquè un Modric no els hi sortirà una altra vegada.
Exacte.
Doncs posaran un Valverde, que no té la qualitat d'ell, però corre tot el camp, tota la banda, tot el centre del camp és per ell. I quan fotre una colza d'aquelles, pom, i fotre-la dins... I no,
mira Valverde el que va fer el De Jong l'altre dia, en una jugada que no es falta, eh? Però mira com va entrar, però sí. le va fer mal.
Valverde és espectacular.
Precisament... I una cosa, qual és el jugador de més caràcter del Barça, me podeu dir? Un jugador...
L'Araujo.
El Araujo.
Caràcter.
Araujo i Ter Stegen.
Mira, jo anava a dir la...
Cobercí. Que l'altre dia s'encarava a tots els jugadors.
Vull dir, i a més som un equip que no hi ha... Hem tingut vaqueros, hem tingut... Pujols, hem tingut...
Stoikov,
hem tingut... Bueno, si tirem de sempre...
Pujol.
Hem tingut un jugador... A la força ha d'haver un jugador al camp de caràcter.
Com en Gavi. Uh-huh. Ara perquè sí, està lesionat.
Per Roberto és el cunyau de tota la boda. I el Sergi Roberto, el Gundogan... És que així no anem.
Som mares, som mares.
Hem de tenir un jugador. Tu creus
que és normal que fitxem només tios de passats de 30 anys? Jo cada vegada que surt la possibilitat dic, aviam... Quina edat té el De Bruyne ja? 32 anys?
30 i pico, sí.
Dic, està a punt per venir al Barça ja.
Bueno, i avui la portada del Mundo Deportivo és...
Bernardo Silva.
Però Bernardo Silva ja té 30 anys encara.
Té 30.
Doncs ja està a punt, ja està. Ja
està del Mundo Deportivo avui.
Jo dic, quan els 30 encara no, els 30 encara estan verds. Han de venir un o dos anys. I pagarem l'oro i el moro, aleshores.
Que
no té sentit, això.
50 euros. 50 milions.
Deia que tenia diversos... les preguntes a fer-vos. La segona, clar, hem començat parlant del Real Madrid Manchester City. Jo crec que el Manchester City, tot i perdre aquella eliminatòria, pot estar content del seu joc. S'ha de saber, o busquem molt també en l'ADN Barça, saber perdre's tan orgullós del teu equip? Això us val?
No. No, aquesta qüestió que s'ha plantejat ara... Bueno, la primera va ser, quan l'any passat em sembla que va ser...
Això ve de Guardiola,
No, jo parlo del Barça. Uh-huh. Aquesta qüestió de l'orgull del perdre. No sé si va ser l'any passat, no sé quina competició vam perdre, perquè ja vam perdre tantes que n'hem perdut, que va baixar la porta a felicitar l'equip, perquè que va ser, em sembla, contra el Madrid...
Va ser una supercopa. Van fer un bon paper, van perdre, i el partit va estar molt...
Però no pots baixar l'equip a felicitar i, sobretot, sortir a la premsa que estic orgullós. No. Jo, quan un diu, com el Xavi, cada partit que l'epifiem d'aquests importants, ara aquest últim per exemple, uh-huh, que estic molt orgullós del joc del meu equip.
I que hem jugat molt bé i hem merescut guanyar, i no és veritat.
No, senyor, quin orgull. Escolta'm, ho sento molt. Senyors, ho lamentem, procurarem fer-ho millor la propera vegada i ja està. Però sentir-me orgullós d'haver perdut un partit, contra el Madrid precisament, no, home, no, o contra el Paris Saint-Germain, uh-huh, estic orgullós. No, jo aquesta qüestió d'estar orgullós, no la trago.
I jo el que vull és guanyar. Ho sento molt.
Exacte.
Àngel.
Això de que vam anar al camp de Rayo Vallecano, les van fer 4 o 5, o sí, jo que sé quants gols, i resulta que van dir que no havíem jugat, la possessió l'havíem perdut i no sé què.
Escolta,
és de guanyar, se trata d'evolucionar. I és veritat que ens agrada que tenim un estil. És veritat, tenim un estil i m'agrada que el Barça tingui la possessió de la pilota, però sobretot si tenim la posició de la pilota que acabi en gol.
Exacte.
I si tenim la posició de la pilota que xutem alguna vegada.
Julià, va, fes molt ràpid això.
I d'evolucionar vol dir al futbol, el Ben i jo hem sigut aficionats, bueno, ara ja tenim una edat, però vam ser futbolistes aficionats fins als 50 anys. Hem jugat al camp de l'Horta, del Júpiter, de tots els camps. I aquí el que va és de guanyar. I el futbol és fàcil. Jo era extrem dreta. I me'n recordo que quan la cosa anava malament, això ho he dit moltes vegades, pelotes a l'Àngel. I jo corria més que el Vinícius. I no fallava. Me donava la pilota, a mi em quedava sol, de veritat, perquè sortia com una bala. Llavors, què passa? Pues és el que dic, que hi ha partits que t'adones que, hòstia, pues si t'adones que el Madrid està trinxerat a darrere i no surt, què has de fer? Pues te'n vas tu cap a darrere...
I que surtin.
En una, ho dic, me recordo perfectament, en l'època de Cruyff, el Barça va jugar una prèvia d'Europa, no sé si era una prèvia de no sé què, amb un partit d'aquells d'allà, de Romania, de no sé on, hi havia un equip que es va trinxerar i no sortia d'allà. I sap el que va fer? Se va quedar el Barça al seu camp i la pelota estava, se la passaven als jugadors, això me'n recordo perfectament, els jugadors del Barça se la passaven des del nostre camp, esperant, pues, com vosaltres no voleu jugar, pues nosaltres juguem a la nostra àrea, no passem a la pilota i així s'acaba el partit. Se va acabar el partit així. O sigui, arriba un moment que has de fer algo diferent, perquè si no, serà impossible marcar un gol. Ells no volen jugar, pues nosaltres tampoc.
Júlia, fes-ho molt ràpid,
sisplau. Una frase, i és que tu ets el Barça i perquè guanyis un partit no has de baixar hamburgueses al vestidor per celebrar aquella victòria.
Patapam.
Tu has de guanyar.
Patapam. O sigui que... fem una cosa. Posa'm el tall 3.
Si un cop analitzada aquesta documentació el club entén que es va produir un error en l'apreciació de la jugada, que és el que pensem, endegarem totes les actuacions oportunes per revertir la situació sense descartar, evidentment, les accions judicials que calguin. En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit.
3:15 del matí, anem a publicitat, de seguida en parlem.
Ràdio Estel. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Des de que està la llebre aquí no perdem ni un partit. I no ens han fotut ni un gol.
És que si nosaltres diguéssim una llebre, s'aniria pel bosc.
Cali, se cala. Josep Maria, que
sí, brava.
Els capella, amb una capella.
Què dius, ara?
Sí, clar, amb llums i tot. I...
Està bé, està bé.
I està fent la seva funció.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un cop analitzada aquesta documentació, el club entén que es va produir un error en l'apreciació de la jugada, que és el que pensem, endegarem totes les actuacions oportunes per revertir la situació sense descartar, evidentment, les accions judicials que calguin. En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit.
11 minuts, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit, emprendrem accions legals, això és el que deia Joan Laporta el dia després del Clàssic. Júlia.
Sobre el que va passar en el Clàssic o sobre el que va dir en Laporta?
Sobre el que vulguis, ja.
Bueno, jo crec que en Laporta s'equivoca fent aquest vídeo, s'equivoca moltíssim. Perquè al final això, bueno, al final li portarà conseqüències, perquè estem acostumats a que el Barça aquest any s'excusi amb el tema dels arbitratges, amb el tema de la gespa,
el tema del sol.
Amb el tema del sol, amb el tema dels horaris, i que el teu president... Bueno, és un bueno, jo sempre admiro molt en Laporta perquè és un president que s'estima molt al club, això sí que ho tinc a dir-ho.
No, i perquè no? Comunicativament parlant és una bèstia.
Sí, però crec que s'equivoca fent aquestes declaracions i dient que volen repetir el partit. Veurem què passa...
creus que anirà però... més enllà o que això ha quedat aquí i la gent se n'ha fotut una mica i ja està?
Jo crec que quedarà aquí i que la gent pues, al final ja se'n reia del vídeo i era com l'ha de reir doncs, d'aquell moment, no? Jo ho vaig veure així. Però bueno, no sé què passarà, però jo crec que es quedarà aquí i no, el partit no, dubto molt. Estic plenament convençuda que no es tornarà a repetir.
Rafa.
Dos coses ràpides. El vídeo de Laporta només és una cortina de fum que s'ha fet tota la vida en un moment crític buscar enemics a fora per intentar que la teva gent faci una pinya en contra de l'enemic comú. Els que estan... que ja doncs, reneguen de Laporta, els que reneguen de Xavi, doncs a veure si tothom... I us dic una cosa, molts culers li compren el discurs.
Clar, aquí...
Molts culers, quan escolten, diuen, aquest és el meu president, i tenen tota la raó, perquè jo no sé si les xarxes socials són significatives o no, és la meva vara de medir, és el que es va publicant a Twitter, i la gent ràbia va després del clàssic per aquestes dues decisions, que si el penalti sí, que si el gol anul·lat, que si tal.
Jo amb el tema de Laporta crec que hi ha un factor clau, i és que l'emblema de Laporta hauria de ser pit i collons, i el Barça ho ha estat sempre.
Bueno,
Per això caça.
Sí, però vull dir, i després tota aquesta història de ens plantejarem accions legals, és absurd. O sigui, ell sap perfectament que això no té cap sentit.
No arribarà enlloc.
Perquè inclús el precedent que ell esmena, que és aquest de Bèlgica, no es va arribar.
No es va arribar a repetir.
No es va arribar a repetir, tot i que la justícia va donar peu a que es pogués fer, però no es va fer. I després, arran del que estàveu parlant vosaltres de la planificació esportiva, perquè tot el que estàveu dient, Àngel i Beni, de dir, bueno, és que quan un jugador comença el seu declivi, tu ja has de tenir allà un altre que faci la seva funció o que ocupi aquell lloc, que és el que està fent el Real Madrid, sense cap director tècnic, perquè jo no sé qui és el director tècnic. És Florentino que manega per allà i no sé.
Home, ja han de tenir algú perquè si no, no pot ser que surti les hores tan bé.
José Ángel Sánchez, aquest que tothom... Jo no sé ni quina cara té.
No, però ell deu tenir un equip. El que passa és que la gràcia del Madrid és que no se sap ni qui són.
Nosaltres aquí,
qualsevol xitxirelo de no ser res, ja surt a la premsa.
El germà de Xavi.
I els agrada sortir.
Doncs aquesta... I després, sí que és cert que tinc una sensació, ara, parlant de Laporta i de Deco, d'absoluta improvisació.
De no saber què fer,
Constantment.
De no saber què fer.
No saber què fer, no saber quins jugadors vendran, no saben quins diners disposaran, no saben si arribarà la quarta palanca o quinta aquesta que estan esperant.
Ara en parlarem, de la planificació
de tot... Que això, perdona, és el mateix que li va passar a Laporta amb el seu primer mandat.
Sí, senyor.
Quan li va marxar la gent bona, el Rossell, el Soriano, l'Ingla, tots aquells... Xiqui. Con tot aquell equip que van començar aquella època tan il·lusionant i tan fructífera, després la segona, després a l'equip li va anar caient, i li va anar caient perquè va fer concessió amb els jugadors, ell va ser amic dels jugadors, va començar a pujar els sous amb els jugadors. Ell va ser el qui va fer contractes, i no oblidem que quan va entrar Sandro van haver de demanar 150 milions per poder pagar la nòmina dels jugadors que els hi devien. 150 milions, el primer que va fer el Sandro, el primer dia. O sigui, que em refereixo que els mals que tenim ara ja venen d'aleshores, perquè Laporta és així, Laporta és una improvisació pura. El s'aixeca al matí i ha vist necessari de fer per contentar dels 30.000 vots que va tenir, com a mínim deu tenir 15.000 fidels, perquè els altres 15.000 ja s'hauran tallat les venes, com tots nosaltres. Suposo que els 15.000 aquests, per contentar amb aquests, són el que ha fet aquest vídeo ridícul, perquè això ha estat un ridícul més dels que està fent.
Àngel, va, que et vull escoltar sobre Laporta.
Està tot dit i estic totalment d'acord. Totalment d'acord. O sigui,
doncs mira, ara... plantejo el que et plantejava en Rafa, que és la planificació l'any que ve. És a dir, tu ja has acabat temporada.
Quina por, no?
Després del clàssic ja has tancat temporada, ja has acabat temporada.
Tremolem.
Nosaltres, el que ens donem, i la por que tenim, és si ara si hem de posar a Márquez, perquè clar, quin entrenador vindrà aquí al Barça?
Entrenador vol venir?
No, a un Barça jo crec que volen... Jo crec que a un Barça els grans volen venir, els entrenadors, però amb un projecte. Ara s'està escoltant que Xavi, sí, que se reuniria aquesta setmana, sí, que el que demanaria és que ell pugui fer a l'equip, d'acord? què passa? Que si venen els tres tops del món, vindran aquí i submisos al que dirà la porta. No, és exactament el mateix. Sí, si ve un entrenador top, dirà, jo vull fer, vol portar el seu equip, vull, bueno, el seu projecte, qual és? Llavors, qual és la por? Si puse a Márquez, serà el que digui el president. El president és el que mana. I Deco està aquí, i Deco, si obre la boca, primer ha de demanar permís a la porta. Puc dir això sí o no. I estem en mans d'un senyor que l'experiència va ser dolenta, ho acaba de dir el Beni. Vam acabar malament. I jo, que porto... El Beni ha fet 50 anys de soci l'any passat. 52. Ja 52, no? Encara no t'han donat la medalla?
No.
Joder, i a mi tampoc. Jo l'he fet els 50 aquest any. A mi m'ha donat la medalla quan estigui mort.
No, reclamem-ho, això.
Vull dir, hem vist jugar a Ramallets, a Kubala, a Suárez, a Beckenbauer, a Netzer, i si tirem...
A Maradona.
A Maradona, naturalment. I hem vist jugar a Pelé. Nosaltres hem vist jugar a Pelé. Jo he vist jugar a Pelé.
I al Camp Nou.
I al Camp Nou. Vull dir, hòstia, s'està fent bé o malament? S'està fent malament. O sigui, per què? Perquè l'experiència és un grado. I s'està fent malament. I qui és el que està fent bé? El Madrid, per desgràcia.
Sí, sí, és veritat.
I si continua Xavi, ha d'aprendre que les rodes de premsa no poden ser transparentes total. No pots estar un quart d'hora parlant cada i dir-ho tot, perquè al final t'equivoques. Has de parlar no gaire.
El Xavi no pot parlar.
I aquí tots som transparents.
No,
ha dit ell. I un directiu, un xatxarelo. És que aquí se sap tot. Vull dir, aquí som... És la portera que diu que no para de ningú veí o diu de, i parla de tots a darrere. Hòstia, és que ens assabentem de tot. No, ha d'haver discreció.
A més,
discreció. No t'has d'assabentar de res.
Ara deies...
Com ho fa el Madrid, no sabem ni qui és el vicepresident. No, és que no sabem res.
Rafa, va.
No, el que deies, Beni, Xavi no pot... És que jo crec que hi ha una cosa, o sigui, Xavi, si ara... com a mal menor, perquè jo crec que al final si es plantegen que continuï Xavi és perquè no tenen alternatives des d'un punt de vista econòmic, perquè a lo millor un entrenador top o té contracte o no poden pagar una clàusula o el que sigui. Si es plantegen que continuï Xavi, és que si ell ja aquesta temporada l'ha viscuda amb una... ha estat sobrepassat per l'entorn, per l'exigència, pels comentaris, perquè és un dels defectes que jo crec que té Xavi, no té caràcter per afrontar lo que és conviure amb la crítica que el Barça rep, que sí que és una cosa que aquí tenim, i a Madrid no, per exemple, allà són molt més... Tots els està bé, perquè també guanyen, evidentment. Com serà la temporada que ve? És a dir, si aquesta, que venim de guanyar una Lliga, i hem fitxat a Gundogan, etcètera, ja li ha sobrepassat, tu imagina la temporada que ve?
Tots els que hem fitxat no juga ni un, solament juga algun Gundogan. Tots els que hem fitxat,
juga un. I Rafinha, darrerament Rafinha.
I una cosa important.
Sí.
Les declaracions que van fer el Juste i el Laporta,
sí,
de que el Xavi continua perquè és Xavi.
Ah, bueno,
o
clar.
O sigui, això al Xavi li hauria de caure la cara de vergonya de voler. Després de dir que marxava, i recordant aquestes paraules, de dir, com em puc quedar aquí si jo estic aquí perquè sóc Xavi, perquè si no estaria. Que és cert, perquè primer va venir perquè era Xavi. Perquè, a més, no oblidem que el Laporta el volia per al Barça B.
Sí.
I ell va dir que no, que ell, ui, era massa important i que havia d'anar al primer equip, que el Barça B era per menudar.
Ja, ja.
Juliol.
Per al Barça B han passat els millors entrenadors que hem tingut. Luis Enrique
i
Guardiola.
A mi el tema de l'entrenador em preocupa bastant, perquè al final... sense un entrenador, és evident que un equip no va enlloc.
Sense
totalment.
Si marxa en Xavi, jo me pregunto, quin entrenador dels grans, per exemple, en Klopp, no vindrà?
No, Klopp no.
En Fritz, també ara sembla que no. L'Arteta, tampoc va, vindrà.
Impossible.
Llavors, clar, l'única opció és en Márquez.
Es parlava de Márquez.
Però...
sí. Ja es parla seriosament de Márquez.
És el que deies tu, l'experiència...
Si és que Márquez igual podrà ser un gran entrenador. El problema de Márquez és que si Laporta li diu Márquez, vine...
Jo crec que el Barça...
No la Maria, la Maria aquesta de fitxar entrenadors que hagin jugat amb el Barça.
Jo crec que el Barça ara mateix necessita un entrenador com a Luis Enrique, que arribi i que digui, jo vull això i això i això.
És que l'ideal és
ara Luis Enrique. I caràcter, sí. Independent.
Seria l'ideal.
Caràcter, independent.
Ell vol venir,
Perquè, a més, no oblidem, Bueno, això no és que no oblidem, això ho dic a títol personal. Jo conec una persona...
íntima de Luis Enrique. I ell em va dir, que fa poc li va dir, que ara que no hi ha Messi sí que tornaria.
Que sí, ho va dir en roda de premsa abans del partit del Barça.
I no hem parlat de Messi, però els últims anys... Bueno, Ben i jo volíem que s'anessi els últims, eh? Els últims és a partir de 30 anys, eh? No de...
jo crec que Messi és un casapart.
Ha sigut un problema amb els amiguets, el vestidor... Bueno.
La manera...
I volia que continués amb 34 anys.
Sí, però jo vull una estàtua d'ell a Plaça Catalunya.
Sempre. Estàtua, sí.
El Xavi, de totes maneres, és el míster festes, eh?
Beni, Begueria, Júlia Cortina, Àngel Pérez, Rafa Sanauja, moltíssimes gràcies. Escolta'm, Beni i Àngel, torneu quan voleu, eh? Us heu passat de conya avui.
Quan tu ens diguis. Se'ns ha fet molt curt.
Anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem a la Gravena amb més continguts. Fins ara.